Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I 13 minuts del matí. La setmana passada, doncs en la conversa que teníem amb en Roman Pérez des del Centre de Reeducació de David del carrer Pau Barraveig número... Ara m'he perdut.
16.
16, gràcies. Parlàvem... Bon dia, Roman, primer de tot.
Hola, bon dia.
Parlàvem sobre doncs les noves tecnologies i aquestes noves tecnologies que doncs la gent més jove les ha viscut sempre i per tant doncs té més eines i té més manera d'entrar i d'utilitzar-les, i en canvi doncs diguem els progenitors i els mestres doncs poden tenir més problemes. Fins i tot vam estar parlant una bona estona sobre els problemes que en el món educatiu tenia la incorporació d'aquesta tecnologia quan els molts educadors no estan formats per la utilització o per la introducció d'aquestes eines en l'aprenentatge dels nois i noies. Però diguem que ni els formadors ni molts pares i mares. Mm-hmm. I el problema el teníem aquí. Com aquests pares i mares poden controlar l'ús que en fa doncs el fill o la filla d'una eina que ells no coneixen.
Sí, o que tenen un grau de coneixement que no és el que té el fill.
D'acord. Eh? Uh-huh.
Diríem, com no sigui els pares o algú dels dos estigui ficat per motius laborals, no? Per exigències del món laboral, en un coneixement important de la informàtica, normalment els adolescents saben més que els pares de l'ús, no? Del PC.
Uh-huh. Ara, el que en sap més sempre mana.
A veure, no necessàriament, eh?
Val.
Diríem que del punt de vista de la filosofia el que sap més és l'esclau. Uh-huh. I el que mana és un altre, que no necessàriament sap.
D'acord.
Perquè el que sap fer és el que fa, no és el que mana. El que mana sap manar i té el poder per fer-ho. Uh-huh. I aquí potser sí que és una bona pregunta de fins a on... O sigui, no, tu introduies la paraula control, que és una, i la funció dels pares és controlar, en part. No és ni la més important ni la única, però és una funció. Efectivament, el control del PC, a veure, ja, o del tema de les xarxes o d'internet, jo crec que és un tema no només familiar, sinó a molts nivells. És a dir, tot això justament ha introduït tota una qüestió de llibertat en el sentit de descontrol o de no control que s'ha anat de les mans de tothom.
Fins i tot dels governs.
Exactament, uh-huh. Exactament. Bueno, no sé, últimament les coses que es llegeixen a nivell dels ciberespies i de la Setmana de Xina, n'hi ha 150.000. Uh-huh. 150.000 que s'hi dediquen a això, a tocar la pera a tots els governs, a les institucions, a entrar, a sabotejar, a robar, a informar, o sigui, i es parla poc, es parla molt poc d'això. No, per exemple, no sé si el Banc d'Espanya o el Govern d'Espanya s'havia rebut 3.000 atacs, però brutals, o sigui, d'aquells que estaven tots bojos, veien com... És a dir, a veure, que sí, que... és un món realment molt... És nou, no tan nou, però on els mecanismes de control és tot un tema i tot una pregunta potent que per una banda es vol, però per l'altra tampoc molt, no? I ja anirà venint, ja suposo que anirà arribant certs mecanismes de control. A veure, també hem de veure el tema de les edats. Hi ha pares que s'hi posen molt més en la qüestió de control, i és que això és que coneixen més, aleshores miren l'historial, on t'ha entrat, on t'ha deixat d'entrar. Bueno, és una manera, hi ha qui ho pot fer, diríem, hi ha altres pares que no, perquè no tenen ni idea de com mirar l'historial, si el nano l'esborra, l'altre no s'entera.
No, i fins i tot el programari informàtic t'ofereix també nivells de seguretat amb autoritzacions per accedir a determinats llocs perquè doncs, puguin ser perniciosos doncs, pel tipus d'imatges, d'escenes, del que sigui relacionades amb el sexe, amb la violència, etcètera, etcètera. Doncs aleshores això, diguem, les
control,
eines...
A veure, es diu, no? Control parental o una cosa
correcte,
així, no?
Correcte, em sembla que sí, exacte, em sembla que es diu control parental. Per tant, diguem, les eines, com a mínim, primitives hi són, per poder...
Unes mínimes, sí, exactament, exactament. Això, més que un control, seria limitar l'accés, no? Limitar l'accés.
És una manera de control, també,
sí,
però no és l'única.
No és l'única, i diríem que la poden saltar de moltes maneres. O sigui, si en el teu no pot ser, doncs, des de te'n vas a qualsevol ordinador o te'n vas a casa d'un amic, o, és a dir, se la poden saltar d'una i d'altres formes. És a dir, sembla que... jo crec que em sembla que posant el control parental en determinats moments... és a dir, que la pròpia per qui no ho sàpiga, o sigui, el propi ordinador no li permet, o sigui, un cop introduïda la clàusula aquesta, no li permet al nano entrar en totes aquestes pàgines que tu esmentaves, no? Però diríem que la qüestió és sempre la de fons, és a dir, la confiança que s'ha de depositar en el fill en què farà les coses, farà ús de les coses amb bé, no? Sense ficar-se en lius, ni prendre mal, ni fer mal a ningú. Cada tant passen coses, i encara passen poques, cada tant hi ha alguna crisi entre amics, via Messenger, perquè un ha dit, perquè un altre no sé què. Bueno, però no sembla tampoc que hi hagin grans conflictes, diríem, per les coses que s'escriuen o que es diuen. Aleshores, em sembla que com en altres coses, no? De vegades els pares diuen, no, és que jo és que no sé anglès, com l'ajudaré en anglès? Pues, preguntar-li si ha fet els deures, no? Interessant, per a veure com s'ho fa ell, com li veu ella, i si necessita classes, pues, buscar-li un profe. I ja està, no fa falta que els pares sàpiguen de tot. I en aquest terreny, una altra qüestió és la que esmentaves tu. No, tu deies problema. Bueno, sí, hauríem de veure si és problema o és una qüestió, és a dir, és una situació que és així. Els adolescents, tu deies la generació aquesta que ha crescut, no, amb totes les noves tecnologies, ells en saben molt. De quina manera? Empírica, pura i dura.
Sí.
Pues el mòbil. Tu has vist alguna vegada un adolescent llegint
les instruccions del mòbil?
Del mòbil. I si ho fa, ho fa al lavabo amagat, perquè és que no li vegi cap altre, perquè semblarà tonto. És que ser tonto per les instruccions. No? Però, clar, ens enriuem una mica de dius com pot ser, però tu pregunta quanta gent que té cotxe ha llegit el manual del cotxe. I és molt boca, també. Salva les distàncies, però direm, és una màquina també molt, molt sofisticada i té manual. I requereix determinades atencions que la majoria de les persones que té cotxe no, bueno, té ni idea.
El problema és que els criteris bàsics, com són els mateixos per tots, sí, diguem que ja es porten de casa.
Però fixa't, quin és el criteri bàsic? O sigui, fer-lo anar, no?
Fer-lo anar,
O que ja el fem anar, però ja està.
Tres pedals, un volant, exacte, i un canvi de marxes.
Ja anem tirant, anem i tornem, fenomenal.
I en un mòbil són les 10 tecles, i trucar i engegar-lo i parar-lo.
Ja està. I si no, haig de parlar amb el Pepito, que sap com grava, amb la Maria, que sap com enviar no sé què, i ja està. I ja t'ho diuen. O inclús si ho pots veure, tu, sense que t'ho diguin, millor.
I a més, probablement els adolescents també tenen més facilitat per navegar entre menús que no coneixen. És a dir, allò, activi el Bluetooth. Doncs el Bluetooth, un adolescent en 2 minuts te l'haurà activat encara que no conegui el telèfon, i en canvi la senyora Pepita li costarà molt més.
Sí. Sí, perquè diríem, aquí entrem, això que dius tu, moure't per menús. O sigui, en Pepita li parles d'un menú i pensa, truita de patates, de primer i de segon.
Correcte.
Tu li dius a un nano un menú i no pensa en truita de patates. Pensa en el menú de l'ordinador. I és així, eh? O sigui, la mateixa paraula, t'asseguro que un decodifica. recordo un nano, un pacient que em diu, bueno, estaven jugant a no sé què, i em diu, bueno, ara aquest executarà. Dic, ai, què vol dir que executarà? Diu, això en informàtica vol dir que farà.
Clar.
I, ja, clar, però si ho traiem, o sigui, jo dic, ui, aquest s'està fusellant algú. Clar,
pues, executar.
Executar és una execució. Però és veritat que executar en l'ordinador té una... I ells, això ho entenen perfectament. No si és guardar o executar, si és tant, si és... és un llenguatge amb el que estan familiaritzats, això, i que els hi permet moure's d'una manera en part intuïtiva i en bona part experimental, assaig-error. Mm? I quan li és molt grossa, pues que vingui l'informàtic, no? O el pare o qui sigui.
I però això és bo, eh?
Això és molt interessant. Això és molt interessant.
Anava a dir, perquè clar, sí. En el fons, diguem, el mètode científic és això.
A veure, aquesta és la manera en què aprenem, diríem.
Clar,
sí,
per això.
Sí, sí. Però saps quina és la qüestió? Jo trobo que els adolescents estan en el que tenen que estar i fan el que els hi toca fer. I diríem, em preocuparia molt més si l'adolescent diu, no, és que jo no tinc mòbil, no, és que jo no tinc correu, jo és que no tinc ordinador, jo és que no... Clar, diria, bueno, i a tu què et passa? No? Potser és una posició ideològica, bueno, estranyament, però més seria un símptoma de desinterès, de desmotivació, de manca de... Que no passa el contrari, si un et diu, no, és que tinc això, que faig això, que vull això, que dius, vale, no, ja és el seu. Ara, què passa amb els adults? Què passa amb els adults? És el mateix que el futbol, ningú pensaria, diu, aprens sol, diu, sí, home, però si tens un entrenador, millor. Si tens un preparador físic, millor. Si el club té un director, també, si hi ha una comissió, millor. Aquí, justament, l'adolescent va fent... I els adults del voltant sí que van més perduts. Em fa l'efecte, eh? Uh-huh. Per ells sí que són noves tecnologies, i no tant com a usuaris, sinó o com a docents, o com a acompanyants, o com a assessors, orientadors, i aquí això és encara, això sí que és més nou, i molt nou, i no sé si ha arribat a la categoria de problema, o si encara és només una qüestió. Per al meu gust, ja està en la categoria de problema.
Uh-huh.
Que...
No, anava a dir, clar, evidentment, el problema ja no és controlar o verificar o saber què està fent l'adolescent amb aquesta nova tecnologia, sinó entendre la nova tecnologia en si. El problema ja és per l'adult.
Sí.
I és anterior, és a dir, no és saber què doncs el fill o la filla està fent amb... No, és entendre aquest am.
Dius en el sentit de per què, de comprendre per què li interessa tant a l'adolescent,
no,
això...
I fins i tot d'entendre'l, és a dir, de conèixer l'eina, què es pot fer amb l'eina, per què serveix, què no es pot fer, què és bo de l'eina, què és dolent de l'eina...
Uh-huh. Aquí ha... a veure, però això és com tot, depèn del nivell de curiositat que tinguin els pares...
Uh-huh.
I en aquest sentit, òbviament, diríem que a la indústria li convé que hi hagi molts usuaris.
Clar.
I es promouen tot tipus. I diria que també a les institucions, eh? És a dir, no, ara si tu vols que el banc t'enviï alguna per carta, has de pagar. Si t'ho envia via mail, no pagues. O sigui, et van forçant, i cada vegada més, o sigui, ha fet telemàticament les coses... Et forcen, a vegades sutilment i de vegades a lo bèstia, i no tenen empatxos, ja t'ho diuen.
I abans anar a sellar a l'oficina de l'atur s'havia de fer una cua i ara es pot fer per internet.
Efectivament, efectivament. O ara vas a l'oficina d'atenció al ciutadà i li demanes un formulari o un llibret d'aquests que feien abans amb els equipaments i no sé què, i t'envia a la pàgina web i baixes el que vulguis. No? Tu imprimeixes a caseta... I per altra banda, mira, és que ara ve això, tu vas a la pàgina web i vés a trobar alguna cosa allà dintre, perquè és que, mira que ja fa temps que es fan pàgines web, jo trobo que moltes són un laberint, Clar, no sé si és una qüestió d'edat i de perícia o no, però moltes, en sèrio, que estan sota uns epígrafes i unes jergues que només les entenen els que les fan o els que hi treballen. Mm-hmm. Per l'usuari, és impossible que trobi, arribi, diríem, des dels seus conceptes, des de la seva ignorància, arribar a la informació tal com moltes vegades s'estructura i s'organitza.
M'estàs introduint el concepte d'usabilitat.
D'accessibilitat, no?
No, sí, és que usabilitat sí. és un concepte informàtic.
Ah, sí? Ah, no ho sabia.
Un concepte informàtic que defineix doncs, la capacitat que ha de tenir un dissenyador de pàgines web per fer una pàgina el més accessible, el més fàcil, el més entenedora, el més simple possible, de cara a que qualsevol usuari, doncs, amb el mínim d'esforços i en el mínim de clics i en el mínim de coses, pugui arribar allà on desitja dintre d'aquella pàgina.
Efectivament, això. Pues sí, jo pues m'alegro que estigui en concepte.
El concepte existeix perquè realment el problema també hi és.
Clar.
Perquè moltes vegades les pàgines web estan, doncs, es van definir primitivament amb una estructura molt simple, aquesta estructura es van anar afegint branques. Clar. I finalment doncs, tenim Xangai.
Sí, sempre ben definit, sí.
I aleshores doncs, aquest és el problema i això què vol dir? Doncs que si vols fer una ciutat nova has de fer Brasília, no has de fer Xangai. Ara sí, he fet jo aquí.
Està molt bé. Sí,
però
sí.
Però perquè ens entenguem, clar, aquí tenim un altre problema, però aquest ja és un problema de disseny. Perquè sí, qualsevol persona, encara que tingui molta traça movent-se, amb pàgines molt embolicades tindrà problemes per navegar.
Segur, efectivament. I aquí és on el disseny fa a la funció. No és una qüestió estètica, sinó funcional. Dic perquè moltes vegades tenim el disseny com una espècie de pijada, allò que dius, pa què? No, si és una cadira, vull dir... I moltes vegades el disseny fa que una cadira sigui francament incòmoda. És que això ja és portar-ho al grau de l'estupidès. Perquè diguem, el disseny, en principi, no hauria d'atentar contra la funcionalitat. Al revés, hauria d'anar a favor. I si no, que sigui art. Aleshores, fenomenal. No? Fas un filferro rebregat i dius que mira que maco i el penges, i fenomenal, però no t'hauràs de seure en ell.
Bueno, aquesta és una de les claus de la modernitat, també. Allò on, a on sí, acaba el disseny
exacte,
i on, comença la funció.
És veritat. I potser diguem, aquí a Catalunya, sobretot a Barcelona, bueno, havia una època que es preguntava com, estudies o dissenyes?
Doncs això.
perquè era... Bueno, però diríem, efectivament, no? com s'accedeix. I l'accés dels adolescents és molt directe, poc mediatitzat. Sí. Avantatges i inconvenients de la qüestió, perquè van a la seva bola. Tu els veus com escriuen, no? I no han fet ni un sol curs de mecanografia, i escriuen déu-n'hi-do com escriuen. I van bastant rapidet, i fan, i diríem que això, no? Que n'estiguin interessats, que l'utilitzin, que en formi part de la seva vida... sembla que és una qüestió quasi diria fins i tot saludable, o saludable en quin sentit? En el sentit de que són éssers socials i tenen els estris i els instruments de la seva època, no? Si algú volgués dir no, jo no vull la calculadora, vull l'abaco, diries ai, i aquest què li passa, no? Potser sí que algú després de fer servir no sé quantes calculadores un bon dia digui, saps què? M'he fartat dels japonesos i me'n vaig a l'abaco. I tu, vale. Però diríem que un directament digui no, jo a mi em mola l'abaco i em quedo l'abaco. Saps què és l'abaco? Jo de passar les fustes aquelles. No. O començaré, o sigui, o faré, no sé, esculpiré en pedra en comptes d'escriure en paper. No. Tens que, o sigui, la sociabilitat porta això. No, està immers, perquè és el que permetrà també comunicar-se amb altres. I aquí entrem en tota la vessant aquesta comunicativa, que inclús, veus, per aquí es van enganxant també molta gent més gran, no? A Facebook. I aquí comencen a sortir els companys de GB, els de Parvulant, i ja, no? I es connecten i es reconnecten. A veure, també és llaminer, no? Pels adults. I diríem que l'adult accedeixi tardíament o per la part lúdica, per la part comunicativa, és un enriquiment, no? Per l'adult no és cap detriment. Al revés, el que es nega això, no? Bueno, diríem que està una mica això, està tancat, no? Que no vol, no? hi ha gent que té més resistències que d'altres, però també trobes molta gent de la tercera edat, és a dir, majors de 65, que estan encantats amb l'ordinador i que tenen el seu portàtil i que tenen Messenger, tenen Facebook, naveguen. Aleshores, jo torno, o sigui, a mi em preocupa el control parental en el sentit de l'acompanyament de l'adult a la utilització de l'ordinador, no? En contextos formatius, sobretot, i en part també en el familiar. Per altra banda, per exemple, pot ser una fantàstica font de per compartir coses. Jo també, i sempre ho he dit respecte a les videoconsoles, inclús a la tele, no? Una cosa és fer-ho sol i una altra és fer-ho amb altres. Aleshores, ja no és només la interacció entre l'aparell i la persona, sinó que ja hi ha una altra o més d'un, amb la qual ja diríem ja hi ha una interacció entre persones, a més amb la màquina, no? O tots tres o quatre, no sé, es fiquen amb la màquina, o responen, o se'n riuen, o canvien, o l'apaguen, el que sigui. I amb els pares és una mica el mateix, no? És a dir, que el nano pugui ensenyar coses o mostrar o el que troba o el que ha vist o el que li interessa, no? O en YouTube, no? Perquè allà hi ha molts interessos dels nanos. I convé que els pares, diríem, no es posin molt resistents, no? Ni reticents, perquè es perdran una oportunitat de compartir coses, per més que siguin tonteries, no? Diu, ah, mira l'assa que cau, diu, ah, ja, 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 diu, bueno, nen, vaya xurrada, però bueno, sí, una mica graciós potser sí que és, no? I veure, i és una manera, no és de control, però sí és de participació, d'implicació, d'acostar-se, no? D'apropar-se, i diríem, i enriqueix el vincle. La música, les cançons que li agrada, que té, bueno, com ho fas, com les compres, d'on ven, no sé, posar-se una mica de tafaner, això, no? Apropar-se a un món molt ric i de moltíssims elements, que pels nens i sobretot pels adolescents és una part important de la seva vida.
D'acord. Per tant, primer consell, no crema. És a dir, diguem que la negació és dolenta en tots els aspectes i per tant, encara que el desconeguem, no crema. Ens hi podem acostar perfectament.
Exactament, exactament.
I fins i tot he d'entendre que en aquest cas el o l'adolescent es podran fins i tot trobar o satisfer més si poden fer ells de mestres.
Dels pares.
Dels pares.
Sí, sí. Sí, sí. No? Jo que els agrada tant de dir és que tu no t'enteres.
Tu no saps res.
Vale, pues fenomenal. No, ensenya'm. Però vull saber. A veure, com ho fas això? Bueno, sí, sí. I diríem, jo no sé com està, o sigui, em sembla que es parla, no?, d'analfabetisme informàtic.
Sí que es parla, i bastant.
Sí, però...
Analfabetisme digital, em sembla que diuen.
Ah, sí, vale. Doncs jo crec que això va a menys i a passos agegantats. Diria que jo no m'he trobat com un fet freqüent de pares que diguin que no s'acosten a un ordinador o que demonitzin l'ordinador pels fills, no. Més aviat la preocupació és pels excessos, però aleshores és igual que en qualsevol altra cosa.
Sí, quan un excés amb la beguda o un excés amb el tabac, doncs clar, qualsevol excés és un excés.
Sí, però la beguda pot ser aigua.
Sí, sí, no,
un excés de beure aigua
també
pots tenir problemes de salut.
Correcte.
Aleshores, i dius, clar, aleshores no prens aigua, no. S'ha de prendre la que toca prendre. Hi ha una variabilitat, no?, segons les persones. Hi ha qui amb mig litre ja fa, hi ha qui se'n pren tres. Bueno, doncs tot això entra dintre bueno, d'uns marges que segurament no són fàcilment discernibles. Però en tot cas el que sí que podríem, però entra dintre el sentit comú, És a dir, un nano que arriba a les 5 i mitja a casa, no?, i s'enxufa, i són les 12, i, o sigui, surt per anar a sopar i torna a enxufar-se, i són les 12 i encara has de dir és hora d'anar a dormir, dius, ui, és excessiu. No? Mm-hmm. És obvi que s'està... Però el problema no és només... És cert que també menja molt de temps, això. Pren molt de temps, perquè reuneix tant quantitat de coses. O sigui, pots estar escoltant música, o parlant amb no sé qui, o mirant no sé quantos, o treballant, o... O sigui, hi ha gent que es passa el sant dia davant de l'ordinador, per la feina. Vull dir... El problema és això, t'has assegut, és una cosa sedentària, és una cosa que atrapa molt la qüestió de la vista i s'ha d'estar molt concentrat, bueno, i que hi ha altres coses a fer, des de sortir a on sigui, no? Fer activitats esportives i altres formes d'entreteniment no? diverses. Uh-huh. No? I jo crec que aquests són una mica els límits, no? Que de vegades no és tant que està el pare és pel que passa quan estàs allà, però sobretot tot el que no estàs fent perquè estàs allà.
És a dir, com qualsevol altra edició, sí, sí. Allò que deixes de fer per fer això és la part negativa, és on entres a la, on travesses la línia vermella del problema.
Sí. Mm-hmm. I després, no sé, costa de reconèixer, però a veure, la dependència és certa. Sí, ves al banc tu i si se'ls ha caigut la línia, adeu, no pots fer res. Diu, vol que li signi un paperet d'algo, li signo, però ni un duro, ni no pots fer res. I un nano quan es queda sense la DSL es posa verd, no, a part no ho entén. Diu, com pot ser aquesta cosa així? No, diu, mira, que ha marxat la llum, ha passat no sé què. No, això és impensable, i ara què farà? Agafa el tantam, que no, i és cert, i és com tot.
Això és un problema llavors social, és a dir, ell deixa de ser un membre de la comunitat virtual.
Exacte, queda aïllat, no? La sensació és que no es pot comunicar amb ningú, no pot fer res de tot. Clar, i aquí veus que està molt centralitzat, més que dependència, és que... Tens alternatives? Sí, la tens. Agafa la bici i vés-te a casa del Pepito i parla el que tinguis que parlar, o agafa el telèfon i truca'l, o... És el mateix que el mòbil. Ara surten, m'ha deixat el mòbil. I normalment la gent torna a casa. No diu, ja vindré, no? Ja tornaré, no sé, a la tarda i ja veuré les trucades que tinc. És com sortir mig despullat, ara sembla sense el mòbil. És com anar a l'hivern sense abric. Uh-huh. Bueno, l'ús fa a l'hàbit i l'hàbit fa al monjo. Pues, sí. No, és així. I no necessàriament implica una qüestió de vici, no és una dependència viciosa en principi, sinó pràctica, pragmàtica del que és una cosa justament quotidiana, no? Uh-huh. Quotidiana, perquè és que te la trobes en tot, per qualsevol cosa. Ara, per exemple, els bancs cada vegada més has d'anar al caixer. Tampoc posen més caixers, el qual es desprèn que millor que des de casa amb el teu ordinador telemàticament facis anar els comptes, els transferències...
Els caixers per treure diners. I ja està.
Però espera, per treure, per ingressar?
O per ingressar.
Segons sí, com, sí. O sigui, directament en finestera però... et diuen, no, això no ho fem.
Sí, exacte.
Uh-huh. I tu dius, i vas al caixer, i al caixer hi ha cues per importants. Casa, aleshores ja està, ja saps el que tens que fer. Si no vols fer cua, si no fes cua, tan tranquil. Bueno, t'agrada? Bé, no t'agrada? Pues és el que hi ha. No, cap enrere no anirem, això segur. Això segur. Que pot despertar certa nostàlgia de com eren les coses abans, segurament.
També podia despertar nostàlgia la ràdio respecte de la tele, o la ràdio respecte dels diaris, o els diaris respecte del telègraf, si
sí,
volem, no?
Sí, sí,
però clar.
Sí, però
qui sap codi morse avui? A part de l'Albert.
Jo dic que sí, eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, i de les pel·lis aquelles on sempre amb el morse s'acaba salvant, curiosament, sempre hi ha algú que en sap. Però sí, tens raó. No, pensava per la qüestió aquesta de la, per exemple, la revolució industrial, no? Va sortir tot un moviment literari, no?, que eren els realistes o els costumbristes, que estaven tan alarmats de que s'anava tot en orris, no? Que tot el que havien conegut com a element quotidià i diari deixava de ser i es perderia per sempre irreparablement, que vam fundar un moviment literari, no? Es dedicaven a això, se'ls deia costumbristes per això, perquè intentaven reflectir d'una manera tendent a ser científica, com els biòlegs i tal, a descriure, no subjectivament, intentaven ser molt objectius, el que havia en la societat, com era la societat, els personatges, les coses de la vida diària, la vida pel carrer, els estris, les no màquines, diríem, com es resolien les coses. Clar, i per exemple ha anat desapareixent el cavall. A Barcelona, o sigui, hi havia gent que es dedicava a recollir bònigues de cavall, i era una feina. I recollien, I recollien tones, perquè imagina't, era... bueno, i tu dius, però quina cosa més tonta? Però és que és un canvi brutal, de que l'aire fos nítid a que deixés de ser-ho, i que hi hagués dies que això, veus, núvols... I és cert, o sigui, és veritat que el progrés implica renúncies i pèrdues i deixar enrere coses que no necessàriament eren dolentes, no? Però és el preu que es paga pels avenços. I amb la informàtica hi ha alguna cosa d'això, és a dir, no? Per això comentaven. O sigui, que hi hagi la informàtica vol dir que no hagin d'haver-hi llibres? O sigui, si introduïm l'ordinador i l'ús de l'ordinador en ensenyament, hem d'erradicar els llibres? Per què? No? Per què ha de ser una cosa en detriment d'una altra? Que sigui el cosí pobre? Bueno, pues mira, no, clar, segurament un llibre davant d'un ordinador, dius, per un adolescent sobretot, no? Per els que hem crescut amb llibres, pues mira, al revés. Per exemple, els pares moltes vegades els diuen fes un print, i diu, per què? Diu, home, per no llegir l'ordinador. I el nano li diu, és que és al revés, per què caram haig de fer un, no, imprimir si ho puc llegir l'ordinador? Diu, home, perquè és molt incòmode. Diu, que va, clar, és que són perspectives molt diferents. Per al nano, llegint la pantalla ja és el seu, ja van mirant pantalles i llegeixen i molts els éssers no fan impressió, perquè llegint en pantalla tenen prou. I per la gent que està acostumat, diríem, a la letra impresa, és incòmode a la pantalla. Però clar, ja veus, hi ha aquells japonesos que van fer un llibre, no sé si era el Quijote en SMS, o sigui, per ja ho diré, per mòbils. Ni un capítol, perquè agafo un llibre, totxo ell, no? I inclús hi havia una època que les edicions dels llibres eren bastant delicades, diríem, no? Que no et podies rebregar ni ficar-te a la llet, no? T'havies de seure d'una manera que on passaves les pàgines i estaves allà clavadet en una taula, en no sé què, perquè tenies... Clar, i aquests que s'ho fiquen, no? Van amb el portàtil, que se't posen de qualsevol manera, estirats a qualsevol lloc i... Bueno, són diferències.
És una altra època, i ara, sí. I ara ja ha sortit això del llibre electrònic, que veurem si la cosa triomfa o no triomfa, que és una pantalla diferent, que aleshores sí. No cansa tant la vista, i allà, doncs, serà un altre format, que està encara en fase d'experimentació, perquè ha sortit, havia de ser el boom del Nadal, i es veu que no ho ha estat, però, clar, no deixen de ser eines noves...
Sí.
Que s'estan afegint, doncs, en aquest canvi de paradigma que estem visquent, doncs, des del format paper a un altre format.
Efectivament. I és interessant com la cosa tampoc està tan controlada com sembla.
No?
Dic que això que dius tu, ara resulta que aquests Nadals havien de ser el boom i mira per on
no ho han estat.
El telèfon, la telefonia mòbil, van posar lo del SMS, així com van posar una quantitat d'altres coses. Es veu que dels mòbils diuen que no sé què es fa servir el 15% com a molt de les prestacions que té, o sigui, és una màquina que té un munt de coses i ningú la fa servir. I una d'aquelles que havien posat era l'SMS. O sigui, la sorpresa monumental va ser que d'allò va resultar un negoci milionari, i no ho tenien previst. O sigui, són els inventors, són els que fan les maquinetes, te les venen i tot, i no havien calculat això. O sigui, I aquesta és la part que dius, mira, però, no? Sempre, no, tant càlcul, tant, però sempre hi ha una cosa imprevisible, no? Sorprenent, que és, diríem, bueno, el més propi de la naturalesa humana, no? Que controlable sí, previsible sí, però fins a un punt només.
Ara que has tret l'SMS, l'empobriment del llenguatge que representa, sobretot per l'ús que en fan els adolescents?
A veure, està bé, empobriment des de quina perspectiva?
Des de la
Pompeu Fabra s'aixeca i torna a entrar...
Des de la perspectiva
immediatament,
gramatical.
No? Pues un assassinat, diríem. Uh-huh. És un assassinat de la gramàtica.
I hem d'entendre que la gramàtica són unes normes que ens regeixen a tots.
Exacte.
I que pel fet de ser normes han de ser bones perquè, com a mínim, ordenen la societat.
Pues sí, escolta'm, una de les coses, per exemple, no, si parlem del Pompeu Fabra, no, el gran èxit del Pompeu Fabra és aquest, uh-huh. És a dir,
normativitzar,
que és una manera d'unificar, que és i també amb costos, uh-huh. Perquè, o sigui, si cadira es diu cadira i no es diu, jo què sé, posa culs, com es deia, no sé, a quin poble, bueno, tots diem cadira, ja no es diu posar cul, però bueno, o sigui, que l'homogeneïtat també té costos, no?
Per correcte.
Però
ja ha estat mesa.
Exactament.
O sigui, aquest procés es va fer fa 100 anys,
exactament.
Ara ja ha estat mes.
D'acord. Què fan aquests? Diuen, oi que per entendre'ns tu i jo tenim més que prou amb això? Doncs uh-huh. Pues ja està. És com si ha passat a tenir com si el que té el llenguatge oral. No? Tu fiques, i això amb el català és horrorós. Hi ha una quantitat de coses que diem i fem servir, quan et poses a escriure, no pots. Perquè són directament incorrecte gramaticalment i
lu.
No es pot
el lu.
No, i després de tot, no, que dius allò. I dius, ostres, allò, però si no ho diem mai. Com dius tu, dius el lu o u o que estan mal empleats. I bueno, va, això també té la seva explicació, que no és perquè sí, sinó és justament per la preeminència del llenguatge oral sobre l'escrit per, no, les circumstàncies que ha tingut el català com a idioma, no? I l'SMS en certa mesura és com si fos un llenguatge oral. Pots prendre llicències de tot tipus, perquè total l'altre t'entén. I és com si fos també la jerga de l'adolescent, no? Que això, jo què sé, totes les coses fan servir, que ets un matat, que si no sé què.
Però fins a quin punt no és perillós una transmutació d'aquest llenguatge, d'aquesta jerga, a l'ús quotidià del llenguatge escrit?
Sí, està bé, ja ho veurem.
Per això.
Ja ho veurem. A veure, tornem a les mateixes, no? Això, pot haver-hi una convivència d'aquestes dues coses? És a dir, que quan fas SMS... Ja és bastant, és a dir, perquè inclús si un es posa a escriure, si vas a buscar els accents, no? Hi ha una gent que a mi m'ha dit, però tu poses accents? I no, dic, pues sí, és que si no em fa mal.
Sí, jo, clar, tot i que els accents compten per dues lletres, eh? És una estafa que
també,
van muntar una
també.
Vegada, però és igual, això ja no entrarem aquí.
Bueno, hi ha un tema, hi ha un tema econòmic, efectivament, en certa mesura l'SMS és com el telègraf. És una forma de telègraf. És més telegràfic. Hi ha algunes molt divertides de com es fa allò de l'SMS, i surten d'aquests no sé, o són pàgines, o no, primer, no, elimines les vocals, després, i tu ja et va posant exemples, és molt divertit, agafant-se una mica el conya, perquè al final, o sigui, va suprimint coses i ja no hi ha qui entengui res el que posa.
Pots fer el Quixot amb SMS, exacte.
Per altra banda, si, això que diem, no? Si això forma part, és una variant del llenguatge oral, i això no va en detriment de l'escrit com a tal, seguint la gramàtica, pues mira, no serà tan greu. El que passa és que costa de creure que això no s'ho anirà menjant, perquè clar, comences a ficar K per tot arreu, i després ves a posar C's o Q's o, no, com demana la gramàtica. O et vas menjant vocals, o et vas menjant plurals.
Home, tothom que ha estat estudiant s'ha menjat moltes vocals prenent apunts.
Sí.
Però sí. Clar, després a l'hora d'escriure correctament el treball o l'examen, no poses cas.
Sí, efectivament. Però, mira, parlant d'això, molta gent s'ha carregat la lletra fent això, i després ja en els exàmens tampoc els en tenien la lletra,
yeah.
Perquè ja no pots tirar enrere, justament quan a l'ús l'ús se t'emporta, diríem, no? En un moment dius, no, ara faré la lletra rodoneta, i ja no pots, ja no en saps, perquè ja portes tant de temps prenent apunts a tota llet i destrossant la lletra, perquè t'és igual, perquè el que vols és córrer, o volies, eh? Jo no sé si ara encara corre el tema dels apunts. Estic inclinat a pensar que no.
Ostres.
Sí, corren més powerpoints que no apunts.
Que no apunts. Sí. Ai, clar, fa dies que no anem a classe, Roman. 10:53. Si et sembla, ho deixem aquí.
Molt bé.
Hem fet aquest petit repàs, no hem tancat el tema, ni molt menys. Hem acabat derivant cap als SMS i cap als apunts, que és una altra qüestió interessant, però bé, aquest ús de les noves tecnologies i aquest ús que en poden fer els adolescents i aquest control o no control o acompanyament que en poden fer els pares. En continuarem parlant, no la setmana que ve, que estarem passant l'arribo, sinó d'aquí dues setmanes, en Roman Pérez des del Centre de Reeducació, David, carrer Pau Barrabeig número 16. Moltes gràcies.
A tu, Joan.
I fins d'aquí dues setmanes.
Adéu.